La mayoría absoluta también en la capital de España, en Madrid. Victorias en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares, en Murcia. La posibilidad de gobernar también en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que todavía sigue el escrutinio. Victorias en Valencia, en Sevilla y también el ejemplo, que creo que hay que destacarlo, de Melilla, donde frente a los tramposos el Partido Popular ha tenido una rotunda victoria con una mayoría absoluta. Por lo tanto, el objetivo que nos habíamos marcado, que nos habíamos marcado en el Partido Popular, el objetivo que marcó el presidente Feijóo, se ha cumplido. Obtener más votos que la siguiente fuerza política, tener más alcaldías, más gobiernos autonómicos de los que ostentábamos antes de las elecciones y más concejales. Esos son los resultados que ya están ahí y, por tanto, un caudal de apoyo inmenso el que ha recibido el Partido Popular, una inmensa marea azul que ha teñido toda la península,
no,
todo el mapa de España,
no,
y que lejos de triunfalismos
es que
asumimos...
O sí, el seu mapa mental Catalunya ja és una altra
sí,
cosa.
Sí, i Euskadi.
Sí, Euskadi, correcte.
Sí, sí. Responsabilidad porque hemos sido millones los españoles...
Clar, que això és el que diu Cuca Gamarra, perdoneu, eh? Tenim alguna cosa més del 99,99, em sembla que ja és, no? Em sembla? Ja podríem començar, em sembla, perquè si s'està distanciant les...
Ens deien ara que podria ser qüestió de que quedessin uns 1.500 vots per sumar a Barcelona, és a dir, que aquests que estàvem amunt i avall depenguessin dels 1.500 que queden.
Continuem amb el 99, amb 94 i amb aquells 140 que dèiem.
Puc fer una precisió que deia la Cuca Gamarra? Sí, sí, sí. És cert el que diu, és a dir, el Partit Popular ha pujat en els municipals, si descomptem les autonòmiques, més d'un 7% en intenció amb vots, més de nombre de vots, però aquesta vegada no ha estat a costa del seu principal competidor, perquè el PSOE en perd menys d'un 1%. És perquè és la desfeta de Ciudadanos que ha favorit el PP i, per descomptat, a Vox. I aquesta diferència ha sigut suficient com per arrebatar majories molt justes, perquè recordem que tots aquests llocs dels quals parla ell, excepte Extremadura i altres llocs, no eren majories absolutes del PSOE, sinó un pacte. Cosa que en molts dels casos, i jo crec que ella s'ha equivocat, no sé si volgudament o no, continuarà, perquè el PP governarà, però haurà de ser també en coalició, amb acords, amb Vox.
Mira, podeu, dir, podem repassar les...
uns pactes per uns altres.
Podem repassar les dades que ha fet el Partit Popular amb l'Arnau. Arnau, tens totes les dades...
Sí, a la Comunitat de Madrid encara no són el 100% d'escrutats, però sí que tenim un 77% ja de valoració. 70 diputats de 135 d'Isabel Díaz Ayuso del Partit Popular a la Comunitat de Madrid. La majoria és a 68, per tant, majoria absoluta del Partit Popular d'Isabel Díaz Ayuso.
Perdó, i a la Junta... Barcelona 100%, atenció.
Sí, per ha tant... quedat en segon lloc el PSC, Jaume Collboni, 131.735 vots, i en tercer lloc Barcelona en Comú, va de Colau amb 131.594.
Recordeu que els vots en correu entren ja dins de la urna, ja, estan votats aquests ja. Estem parlant de quina diferència?
131.735 PSC, 131.594 Barcelona.
Doncs pues són 141. No? Molt bé, efectivament, 141. De moment, per cert, fons de Junts per Catalunya em diuen que tenen bastant coll avall que governaran Barcelona. És a dir, que en diuen de... en diuen que... el que volen primer evitar és una suma estranya i després a veure si hi ha, si hi ha acords.
Quina és la suma estranya?
Exacte, és el que anava a dir. Que en tenen per suma estranya?
Suposo que ell vol dir... Les
esquerres.
Les esquerres.
Que les esquerres sumin...
és estrany.
Home, sí, no, ja dic el que em diuen.
Des del punt de vista que deia el Xavier, des del sentit del món, les esquerres tenen majoria, podien fer-ho. Però coneixent el Percal, jo m'atreviria a dir que...
Però llavors, pot ser, eh? Jo no hi entro. Jo crec que aquí hauria d'haver-hi una iniciativa de Collboni que hi ha hagut, que segurament hi serà, i Esquerra hauria de plantejar-se si el problema és estar al govern, més enllà del debat independentista o no, si el problema és tocar gestió i fer polítiques des de l'Ajuntament, des de la institució, directament des del govern, vull dir que si el problema és estar a l'oposició i aprovar pressupostos.
I un altre element molt important, que el Pedro Sánchez com necessitaria ara com aigua de maig tenir un trumfo i l'alcaldia de Barcelona seria extraordinària.
Sí, però Esquerra Republicana, però, això que diu el Xavier, és important, perquè la part de la gestió, precisament, la que té la Generalitat en solitari, potser ha estat part del que li ha passat factura en negatiu. És a dir, allò del bon, allò dels funcionaris de fa 15 dies, que sembla que sigui el Pleistocè, també ha incidit molt amb el discurs de socialistes i Junts a l'hora de dir que Esquerra Republicana té aquell clàssic deure pendent de la bona gestió.
Va, surt... un últim apunt i molt ràpid. Si Trias es planteja governar en solitari amb 11 regidors,
no crec.
jo pel que conec de l'Ajuntament, això amb 11 regidors i amb una majoria d'esquerres, m'agrada veure aquest govern, eh?
Bueno, estarà per veure, efectivament. Aviam, al PSC passa alguna cosa? A la seu? Del PSC?
Silenci. Aplaudiments en el moment en què s'ha culminat, diguéssim, ja aquest recompte amb el 100% escrutat. Veiem ja bona part dels integrants d'aquesta candidatura que es preparen per pujar a l'escenari a l'espera que Jaume Collboni acabi d'entrar a la sala, està, diguéssim, a la sala annexa, a la sala principal on han seguit la nit electoral, aquest frec a frec fins l'últim minut per 141 vots que ha fet esclatar la seu del PSC, que consolida aquesta segona plaça a Barcelona. I veurem ara que explica Jaume Collboni al faristol, que se'n fa de tot el que ha dit durant la campanya, assegurant per una banda que si no guanyava aquestes eleccions aniria a l'oposició. Això ho ha repetit molt clarament durant tota la campanya, també ha dit que no faria ni alcalde ni a Xavier Trias ni a Ada Colau, que per tant seria alcalde, doncs, en cas que no guanyés les eleccions, si aconseguint uns pactes amb les mínimes forces possibles. Per tant, veurem en aquesta roda de premsa o intervenció que farà cap on van els trets.
Anem a la Paloma, allà en aquesta sala que ha tornat a reobrir de la ciutat de Barcelona. Per cert, que hi ha una altra sala on el PSC celebrarà la festa avui, segons m'indica algun dels nostres productors i amics, com el Xavi Sala, em diu que serà a la sala El Cangrejo. El PSC ho celebrarà allà. Diu... Sí,
és sí. Molt petit, El Cangrejo.
Sí. No sé,
em consta que és molt pal.
Un moment,
Palau Sant Jordi.
Oi, és de bo, Anem a la sala de la Paloma, que és més gran. Allà hi tenim la...
Sílvia
Solana. Sílvia.
Hola, doncs aquí no veiem ni Ada Colau ni ningú del seu equip a punt per pujar al faristol. La gent està una mica desinflada, diguéssim, perquè hi ha hagut un moment d'eufòria, després quan han sortit els sondejos, després ha anat baixant la cosa, i ara ja assumien aquest frec a frec entre segon i tercer lloc, i ja hi havia una mica d'animació que no retallava, i ara hi ha hagut com una desinflada general, algunes abraçades, i estem tots molt pendents d'aquest faristol, però aquí no hi ha cap moviment.
No saps el que jo, pendents, que estem nosaltres també del faristol, de tots plegats. Ho dic perquè d'aquí exactament 5 hores i 53 minuts hem de tornar a saludar des d'aquest estudi de ràdio, ja ens ho imaginàvem. Però en aquests moments queden dos temes importants. Un, la balconada del PP, amb el crit de xapota i tot aquest, que és la nova moda, que algú li faci dir també que Bildu ha millorat no només els seus resultats, sinó que està en un moment, és a dir, per sobre del PNB, que algú li digui al PP, i que a Catalunya el PP ha tret millors resultats, evidentment, però que el PP, respecte al que és el conjunt d'Espanya, ha sigut ha tingut un mal resultat, com és habitual. Perdó, Jordi Juan, algun comentari més que vulguis fer del que ha passat avui en aquestes eleccions?
No, bàsicament, fent l'elevació a Espanya, doncs que venen uns mesos per davant fins a les eleccions, que seran una campanya duríssima, perquè serà contra el sanchisme, tota la dreta mediàtica, econòmica i política, fins que serà bastant dur. Vull dir que si ha sigut en aquests darrers mesos, ha sigut fortíssim, en aquesta recta final que queda, aventuro que serà un festival, serà més que marea blava, serà tsunami, serà un drama. Ja començarà demà en les portades i el soroll. Sánchez està acabado, Sánchez no tiene futuro, de totes maneres, si al final perden totes aquestes comunitats autònomes, el cop d'aquesta nit pel PSOE és duríssim. Ni el pitjor dels seus malsons imaginava Pedro Sánchez que passaria això. I després també l'esquerra, perquè al final, respecte a mirant bé totes les dades, no ha sigut ni bou ni per Podemos ni per el projecte de Yolanda Díaz.
Podemos, un desastre.
I aquí hi haurà una lectura a fer-se, que és aquest augment, per quin motiu és exactament, perquè això també aquí ens pensem que això ha canviat perquè tocava fer el canvi, però per què passa això? I abans parlava de molts elements, és a dir, tu escrivies un article que el tinc com a referent en el record, que deies que havies parlat amb algú important, crec que vas parlar de la Moncloa, parlaves de la Moncloa, que t'havia dit que havia fet molt més desgast el tema del sí a sí que no pas el moviment dels indults.
Però la campanya aquesta de que Sánchez és hostatge de l'independentisme català, de Podemites i dels Etarres, això, acabat. Que aquí a Catalunya a lo millor no interpretem, com diu el Toni, és una marcianada, a molts llocs d'Espanya ha acabat, i cala. I després, no ens enganyem, hi ha una en totes les eleccions que estan produint en molts llocs d'Europa, hi ha una mirada cap a la dreta. Això s'ha de veure, tot això està succeint.
A Catalunya ha passat una cosa que no oblidem,
I aquí, pot succeir també, exactament.
Jordi, què estem parlant? L'augment de Vox, un augment també del PP, i un augment d'altres partits que, per exemple, Ripoll, un partit, diguem, amb un discurs molt independentista i antiimmigració, també l'entrada del Front Nacional, altres llocs com Manresa, per exemple, Manresa entra al Front Nacional també, amb un discurs també molt independentista, però a la vegada també molt antiracista. Un moment, perdó, un moment, perquè veig que hi ha Salvador Illa. Salvador Illa, i suposo que també Jaume Collboni al darrere. Anem cap a la seu del PSC. Sergi Giró.
Equips d'alcalde, Jaume Collboni ha acabat entrant directament a la sala. Equips d'alcalde, per tant, els militants i membres del PSC demanant a Jaume Collboni d'alguna manera que intenti aconseguir l'alcaldia. Ara el primer que parlarà és Salvador Illa, també per repassar aquesta doble nit que ha tingut el PSC a nivell de Barcelona, però també...
Quina diferència en les cares del PSC a Pilar Alegria. Quina diferència, és a dir, allà una alegria, un somriure de Salvador Illa, i darrere Jaume Collboni, i també Alicia Romero i Meritxell Batet.
Els socialistes catalans hem guanyat les eleccions municipals a Catalunya.
Crits de president també a Salvador Illa, que ha reivindicat durant tota la campanya que aquestes eleccions també eren un esglaó per poder acabar fent el pas a la Generalitat.
Els ciutadans de Catalunya han ratificat el Partit Socialista de Catalunya com el primer partit de Catalunya.
Subratlla aquesta idea.
Ens hem de remuntar a l'any 2007 per trobar una victòria socialista en unes eleccions municipals a Catalunya. El PSC és el primer partit d'esquerres a Barcelona. El PSC és... El PSC és el primer partit a Tarragona. El PSC és el primer partit a Lleida, i el PSC és el primer partit a Girona. El PSC és el primer partit a l'àrea metropolitana de Barcelona, i amb les dades de què disposem, el PSC és el primer partit a les quatre diputacions de Catalunya.
712.000 vots a tot Catalunya al PSC.
El nostre objectiu és posar Catalunya en marxa, i avui donem un pas més en aquesta direcció. Nosaltres estem al servei de Catalunya, al servei de fer progressar, de fer avançar el país amb una visió inclusiva i sempre, sempre, en tota circumstància i moment, amb una mà estesa. I aquests resultats d'avui els posem al servei i a disposició del país, al servei i a disposició de Catalunya. Volia felicitar a tots les persones que han estat escollides en el dia d'avui, siguin de la formació política que siguin. Volia expressar en nom del Partit de Socialistes de Catalunya el nostre respecte cap a tots els adversaris que hem tingut en aquestes eleccions, felicitar aquells que han guanyat a diferents places, i volia finalment agrair a tots els ciutadans de Catalunya el comportament durant aquesta jornada electoral, molt especialment aquelles persones que hi han participat directament, bé formant part de meses electorals, bé participant com a apoderats o interventors, bé participant en els dispositius de seguretat, tots els membres dels cossos i forces de seguretat, en fi, tothom que ha tingut a veure en aquest dispositiu electoral. I voldria tenir, si m'ho permeten, un agraïment molt especial als candidats de la meva formació política i a tot el conjunt d'interventors i apoderats que encara alguns d'ells estan als col·legis electorals, doncs contribuint a que el procés d'avui acabi bé. puede hacer la misma declaración en castellano.
Esperem, Jaume Collboni, veu un sentit. Toni Aire deia una cosa de protocol, comentaves, eh?
No, deia que ja, és veritat que fa temps que ja no respecta res de moltes coses, però una certa etiqueta de les nits electorals hagués marcat que Ada Colau sortís abans que Jaume Collboni per un tema de l'ordre, no? És a dir, per un ordre de preeminència. Però és veritat que segurament estan calculant molt al mil·límetre les paraules del que diran ara, no? Com ara haurem d'escoltar a Jaume Collboni a veure què diu exactament. La victòria socialista que ha dit a Salvador Illa, capitalitzant l'enclau de moviment Illa, de president Illa que estava en el PSC ja fa temps, era obvi que la faria.
Bé, i després hi haurà esports d'aquí uns moments, perquè s'ha de parlar bàsicament de la deu del Camp Nou i tal, i de la descens a segona de l'Espanyol.
Sí. Que agafarà el Barça, ha dit Xavi, que Busquets i Alba avui han jugat l'últim partit amb el Barça, és a dir, que ja no es jugaran l'última jornada ni se n'aniran al partit aquest del Japó, per tant, avui han jugat el seu últim partit amb la samarreta.
Tenim la lesió en Toms per aquí, o sigui que és el París apareixerà per aquest estudi. Jordi, vols fer un comentari? Anem acabant ja a fer una valoració.
Sí. Una mica amb el que deia en Toni, no? Quan has dit això de les nits electorals, he pensat en aquella nit en la que Miquel Iceta, quan es donava perquè al final pues, continuaria Convergència, perquè no s'havia obtingut el resultat, no havia guanyat les eleccions al Partit Socialista, sinó els havia guanyat Convergència al Parlament de Catalunya, ell va dir allò de han guanyat les esquerres. I llavors una cosa que semblava que no podia passar va passar, que és l'acord del PSC, Iniciativa i d'Esquerra, que va fer alcalde, ahir va fer president a Pasqual Maragall. Per tant, sí que estic veient, ara hem de veure com evoluciona la resta de la roda de premsa, de la compareixença, però jo crec que a la que no es produeix la suma de Comuns i de PSC, que al principi del recompte hi era, doncs Esquerra jo crec que ha refredat aquesta història, i Trias ha obert la mà a una col·laboració amb Junts i amb els socialistes i amb Esquerra, per tant, potser crec que intentarà entendre's una mica amb uns i amb altres.
Hi ha una cosa, també t'has connectat d'aquí, tot i que em sorprèn perquè m'agradaria escoltar el que diu Jaume Collboni, que de moment està encara parlant Salvador Illa, oi? És així, oi, Sílvia? Perdó, Sílvia, Cesc.
Sí, sí, parlant Salvador Illa encara fent la valoració en castellà.
Obre canal quan parli Jaume Collboni, sisplau.
Perfecte,
serà,
i tant.
Aviam què diu el que serà el segon classificat en el que seria la cursa per l'Ajuntament de Barcelona.
El resultat de Barcelona ens ha, diríem, i tal com ha anat, sobretot després de com anava el sondeig o les últimes enquestes, etc., ens ha marcat una mica...
Tot plegat, clar.
Tot plegat, perquè... I encara estem... A veure si pot haver algun moviment o no.
Jo crec que difícilment. Perquè Girona, Jordi, queda amb un empat al capdavant.
De regidors, Paneque. És a dir, situa o Sílvia Paneque
o
Lluc Salelles. El que passa que Junts potser pot fer una opció independentista i dir que dona suport a Salelles, o pot fer, o perquè Esquerra no en té prou, perquè són 13, però són 27. Llavors, bueno, aquí podem veure un parell de coses al respecte.
Collboni.
Abraçada a Illa Collboni, i ara és l'alcalde del PSC, Jaume Collboni, amb tips d'alcalde de fons que agafa la paraula.
Gràcies. Gràcies.
Vinga, va, Jaume, que està.
Gràcies, companys i companyes. Primerament, deixeu-me que... com a capital del país, com la ciutat de Barcelona, feliciti a tots els companys i companyes de la resta de Catalunya que han guanyat clarament aquestes eleccions municipals. Clarament. Vull agrair també, en nom de la candidatura socialista a l'Ajuntament de Barcelona, vull també fer el meu reconeixement a tots els funcionaris públics que han fet possible que avui funcioni amb absoluta normalitat, amb un exemple més de que Barcelona és una ciutat democràtica i cívica. Gràcies a tots ells també. I gràcies també a tots els companys i les companyes del partit i de les plataformes de suport per aquesta excel·lent campanya electoral. Una campanya positiva, una campanya en favor de Barcelona, una campanya en favor de Barcelona. I deixeu-me també que, com ha fet el primer secretari, m'adreci a la resta de grups de l'Ajuntament també per felicitar-los per la campanya. És una gran conversa democràtica a la qual tots hem participat. Gràcies, els vull agrair que tots i totes elles han donat el millor de si mateixos per proposar i donar les idees pel futur de Barcelona. Aquesta ha estat una campanya competitiva, ha estat una campanya intensa, però hem demostrat una vegada més que hi ha un estil positiu de fer les coses, que és l'estil Barcelona. Els vull reconèixer.
Cap referència directa de Moïna Xavier Trias.
Avui, molts milers de ciutadans i ciutadanes de Barcelona han votat PSC i ens han donat 10 regidors i regidores, que suposa... que suposa ser efectivament, com ha dit el primer secretari, la primera força progressista de la ciutat de Barcelona. Són molts els resultats i estem molt satisfets per aquests resultats. Gràcies a tots aquells ciutadans i ciutadanes que ens heu fet confiança. M'agradaria, evidentment, felicitar públicament el senyor Trias pels bons resultats obtinguts per Junts per Catalunya. L'he trucat, però estava fent un directe pel que he vist i no puc parlar amb ell. Ara el tornaré a trucar per felicitar-lo pels excel·lents resultats que ha tingut, pels bons resultats. Però vull dir d'una forma molt clara que Barcelona ha votat iniciar una nova etapa. I també Barcelona ha votat progressista.
Ara sí que comença a donar algunes pistes, ja, Jaume Collboni.
Deixen entendre d'alguna manera que intentarà jugar la partida i convertir-se en el que li demana la gent de fons, alcalde.
Fàcil no pot posar. Ni que sigui per negociar.
Confirmo el que has dit tu.
Correcte.
Que sabríem, bueno, gairebé hem estat a punt de no saber qui guanyava aquestes eleccions o com quedaria tot plegat, però que possiblement no ho sabrem demà, ni demà passat, ni l'altre, qui serà l'alcalde o l'alcaldessa.
No li ha dit que havia guanyat. Li ha dit que havia tingut un bon resultat. En canvi, ha felicitat els seus companys, que aquests sí que havien guanyat.
Efectivament. A què diu Collboni, Cesc?
Segueix amb el mateix argument.
Perquè els millors anys de Barcelona estan per venir i nosaltres ho farem possible.
No sabem amb qui.
Més que impossible, ara.
Lo hago en castellano también.
Val. Barcelona... Això vol dir que el PSC demanarà a Collboni fer aliances amb Barcelona en Comú, és a dir, amb Colau i amb Maragall. He de dir que la relació entre Collboni i Colau bona no és. Ans al contrari.
I Maragall en campanya va dir que no faria alcalde a Jaume Collboni.
Correcte. Per tant...
Segurament
això ho va dir en campanya?
En el debat a TV3, si no recordo malament.
Ah.
El que no pot fer és no fer res, l'alcalde és Trias.
Manuel Valls va dir, si quieres Colau fuera, vota Valls.
Per cert, un record molt especial avui per Manuel Valls.
Efectivament.
Una abraçada molt forta a Manuel Valls, que no ens estarà escoltant. Que no ens estarà escoltant.
Anava a dir, Jordi, que segurament a la seu dels comuns també estan seguint aquesta roda de premsa de Jaume Collboni en directe. No sé si la Sílvia Solanes ens pot dir si hi ha hagut alguna mena de reacció davant d'aquestes paraules de Collboni.
Sí, sí, quan ha dit això d'iniciar una nova etapa, hi ha hagut xiulets forts d'aquí del públic que està seguint aquesta compareixença de Jaume Collboni.
El que sembla que és una obvietat és que de Colau ja no serà, no tornarà a ser l'alcaldessa, o serà Collboni o serà Trias. Bueno, Domènec, tu fas que sí que...
No,
mai tanca res.
No descartaria absolutament res.
Fa 4 anys ens anem molt mal.
Efectivament.
Va ser molt raro fa 4 anys.
Efectivament.
Jo recordo... devia ser el tercer de la llista, sí, no?
Tant,
no li tocava. Sí. No, jo no dic que això es reprodueix.
Ja.
No descartaria res d'entrada.
Doncs només ens falta Barcelona en Comú,
sí.
Eh?
Veig un moment a la publicitat i per favor, Ada Colau.
Faci el surt.
Va, vinga, sisplau. Que et pugui tallar, sisplau, Jordi, un segon.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Operació Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güelles quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Operació Plus.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Sabies que el maig és el mes en què més bodes se celebren? I el maig és quan floreix la reina de les flors, la rosa. Doncs el maig també és el mes per estrenar un Volkswagen Tiguan amb Sarsa. Ara mateix, avui mateix, el maig aconsegueix el teu nou Volkswagen Tiguan a Sarsa. Visita'ns a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Vic i Manresa. Sarsa.com.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Romanonuma Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment per només 21.900 euros. Romanonuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i el tornem a fer. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Bueno, un moment. Voleu fer el favor? 2:15. Aviam, anem a la seu... A la seu no, anem a la Paloma. Silvia Solanes.
Doncs mira, ja tenim l'alcaldessa a punt per parlar... L'alcaldessa, dic, perdó.
Sí, encara ho és, en funcions, ara.
Sí, alcaldessa en funcions, ho perdoneu ja aleshores. Estan fent crits d'alcaldessa de Colau, que ha pujat amb tot el seu equip aquí dalt de l'escenari, continuen els aplaudiments. S'ha fet esperar molt, la gent tenia moltes ganes ja de sentir-la i estan ara fent aplaudiments i tornen. Tornen en crits d'alcaldessa, alcaldessa, i ella que es deixa estimar i segueix amb els aplaudiments i està aquí...
Al costat Janet Sanz.
Correcte.
Somrient, darrere veiem també a Jessica Albiach, no tan content Jaume Sens,
sí,
gens content Jordi Martí, Jordi Martí no fa cara de content, i Ernest Urtasun també al darrere, aviam què diu Ada Colau.
Un orgull haver estat 8 anys la primera dona alcaldessa amb aquesta organització de gent comuna que heu fet. companys de premsa porten aquí unes horetes esperant-nos.
Gràcies.
Dic que és un orgull, de veritat, perquè aquesta organització de gent comuna des dels barris, quan ningú ens esperava a les institucions, no només vam irrompre, sinó que vam demostrar que no veníem a escalfar la cadira, que veníem a canviar l'agenda, veníem a canviar les prioritats i veníem a demostrar com un munt de coses que ens deien que eren impossibles es podien fer. I aquell somni, com vaig dir el divendres a l'acte de tancament a Sant Martí, aquell somni ja no és només un somni, és un somni que s'està portant a la pràctica en els barris de la ciutat de Barcelona gràcies a això, a aquesta força extraordinària de la gent comuna.
El PP està actuant com si fos Eurovisió. Van sortint, primer dies Ayuso, ara surt Almeida, després comença amb la bandereta espanyola, que no falti, i darrere al costat surt tots amb bandereta espanyola. Sortirà d'aquí uns moments, esperem, Núñez Feijó. Ada Colau.
Ara segueixen amb crits de Si se puede, divendres en l'acte de tancament a Sant Martí. Va molar Martin Luther King i va dir que ella tenia un somni i era fer una Barcelona transformant-la, com ho està fent. I ara ho ha tornat a dir i aquests crits de Si se puede. Reprèn.
Estrat ja vosaltres, no jo, no el magnífic equip que m'acompanya, sinó tots i totes vosaltres, heu demostrat que es podien obrir molts camins i fer moltes coses que avui són una realitat en les polítiques i en els barris d'aquesta ciutat. Ara bé, ara deixeu-me, si us plau, que comenti aquesta nit que ha estat tan trepidant, no? Perquè els resultats eren molt i molt ajustats i fins al darrer moment no sabíem com quedarien els resultats. Sí que fa una estona que ja quedava clar que Xavier Trias quedava com a primer, no? I l'he trucat fa estona per felicitar-lo, ell em va trucar fa 8 anys, jo l'he trucat avui també per felicitar-lo. S'ha de felicitar quan algú queda primer. I després sabeu que hem estat fins fa 5 segons frec a frec per poques desenes de vots, no se sabia si quedàvem el Partit Socialista o nosaltres en segona posició. Ha anat de poques desenes de vots, però finalment el Partit Socialista, doncs, també ha millorat els seus resultats i també el felicitem, i el felicitem per això. Però nosaltres hem quedat efectivament en una tercera posició molt propera a la segona, amb 9 regidors i regidores, només un menys dels que teníem ara. Però això com ho hem aconseguit? Amb un context de soroll constant, de campanyes de difamació finançades, de campanyes de les elites d'aquesta ciutat que mai ens han... Dic, campanyes de determinades elites d'aquesta ciutat que 8 anys governat i encara avui ens seguien tractant com a intruses i que no resignaven a que la gent comuna pogués entrar a decidir el dia a dia. Doncs ho hem fet i hem canviat l'agenda de la ciutat, hem transformat aquesta ciutat, avui és més verda, més saludable, més justa, més feminista, més orgullosament diversa, i això ningú ho podrà esborrar. I per tant, malgrat les querelles arxivades, malgrat les fake news, malgrat tot el soroll, malgrat les campanyes del desprestigi, hem fet un bon resultat i estem aquí per seguir defensant aquestes polítiques amb tota la força i tota la coherència. Però si tot això ha estat possible, com dic, ha estat gràcies a vosaltres, a la quantitat de gent que us heu fet vostre aquest projecte de la ciutat de Barcelona, des del punt de vista del bé comú, des de reivindicar i actualitzar la democràcia des de baix, de no simplement fer un nou partit per ocupar el lloc d'uns altres, sinó canviar les maneres de fer política, i això ha arribat per quedar-se. Jo no en tinc cap mena de dubte d'això. Ho heu demostrat també amb la campanya. Heu fet la millor campanya amb molta diferència.
Perdó, crec que Almeida, no sé què ha dit Almeida, Arnau Mañé, el seu del PP?
No sé si el tenim connectat.
No, el tenim connectat, no, encara no. Ada, perdona, Ada Colau. Perdoneu. No, perquè posem l'àudio, doncs...
Gràcies als centenars d'apoderats i apoderades que heu estat fins a l'últim minut a les taules avui. Moltíssimes gràcies per aquesta feina imprescindible. Gràcies a totes les persones d'organització...
Bueno, no sé si hi ha algú més a decolar respecte... perquè no ha dit encara quin és el camí que vol fer ella.
Aquesta campanya... tota la gent d'organització dels barris, tota la gent que heu fet metrades, encartellades, tota la gent que heu estat desmuntant fake news a peu de carrer, una a una, En fi, tota la gent que li heu posat creativitat, idees noves, que heu posat frescura, que heu posat art. La nostra campanya ha desbordat creativitat i poesia.
Sí, sí, sí.
I
està claríssim que cal prou.
És imparable, això no ho esborra ningú.
Doncs era la notícia per saltar a les 12:34.
Per tant...
Tan assinada...
Com el primer dia, avui junts i juntes aquí a la Paloma, reivindiquem amb més orgull que mai qui som, d'on venim i per què estem aquí. Amb l'experiència de 8 anys de govern en una de les ciutats amb més projecció internacional del món, que avui és referent per moltes altres experiències, que gràcies a moltes coses que s'estan fent a Barcelona, això està servint per moltes llavors també a moltes altres municipis. Per tant, la primavera ha arribat per quedar-se i seguir obrint camins a tots els continents. Però també és cert que no ens hem d'enganyar, i quan hi ha avenços de la gent comuna, de la gent treballadora, quan hi ha avenços dels moviments socials que poden realment canviar les coses, com el moviment feminista, com el moviment ecologista, quan hi ha avenços hi ha reaccions. I avui veiem com la dreta i l'extrema dreta avança al món, a Europa i malauradament també en aquestes eleccions a tot l'Estat. I això és una molt mala notícia. I l'hem de mirar de cara. Efectivament, quan hi ha avenços hi ha reacció, i aquells que no volen perdre poder, aquells que no volen perdre privilegis, reaccionen amb totes les forces, amb tots els seus diners, amb tots els seus advocats, amb totes les seves influències mediàtiques. Però no hem vingut aquí ni a resignar-nos ni a tenir por, perquè nosaltres som aquelles, no?, que no havíem guanyat mai i hem governat 8 anys la ciutat de Barcelona.
Crits d'eufòria un altre cop aquí a la Paloma.
M'agradaria confirmar que en Martínez Albeiro ha començat la seva intervenció dient com estan les màquines. És cert?
Arnau, és veritat, sí o no?
És veritat, sí, ha sigut el primer que ha dit l'alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ja està encarant-se o parlant amb...
Un moment, perquè vull saber si Ada Colau diu alguna cosa més. Endavant.
Hem explicat el munt de projectes que estan transformant la ciutat de Barcelona, que molts d'ells no crec que tinguin marxa enrere, perquè crec que la pròpia ciutadania es mobilitzarà per defensar-los.
Sona clarament acomiat.
Estan fent inventari.
Jo no crec que la ciutadania de Barcelona estigui disposada a renunciar ni a la connexió del tramvia, ni a protegir les seves escoles, ni a fer eixos verds, ni a tenir un dentista municipal, a tenir un psicòleg municipal, a tenir un centre LGTBI que és referència al món, ni un pas enrere. Estic convençuda que la ciutadania no permetrà que fem ni un pas enrere. Però en tot cas, nosaltres també, quan entres a la política institucional, entres per ser pragmàtic i per aconseguir els teus objectius amb la correlació de forces existents. Una altra cosa que de la que jo estic molt orgullosa és que encara que a vegades no pugui això implicar contradiccions a l'hora de governar, perquè no pots fer tot el que tu voldries, perquè has de fer acords amb altres forces, però crec que també amb això hem estat la força més clara, més coherent en tota la campanya i durant tots aquests anys. Nosaltres diem que aquesta és una ciutat progressista i que necessita governs progressistes. Nosaltres hem governat amb acords progressistes. I és cert que Xavier Trias ha quedat primer, i per tant l'he felicitat perquè ha quedat primer, però és cert que ha quedat primer amb només 11 regidors i regidores, i que les forces progressistes en sumem 24. I per tant...
Per tant, està dient, farem, si vol, Collboni, alcalde, i ara tota la pilota està a la taulada d'Esquerra Republicana. Està fent llarg, eh?
Si no la deixen acabar, i ara ella s'assuma els aplaudiments, també els Si se puede, reprèn.
Per tant, jo crec que és una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern. Això s'ha de fer. I això ho dic, això ho dic des del profund agraïment i reconeixement als més de 131.000 veïns i veïnes que ens han votat i ens han donat la seva confiança. Gràcies. Nosaltres, amb aquests més de 131.000 veïns i veïnes que ens han donat la seva confiança, ens comprometem a fer el màxim esforç perquè en aquesta ciutat no fem ni un pas enrere, perquè seguim sent líders en inversió social, en polítiques d'habitatge, en aplicar la nova llei per regular el preu dels lloguers que el senyor Trias va votar en contra, però volem que Barcelona l'apliqui amb la màxima contundència.
20 minuts i les... Perdó, eh?
Serem el més útils possible per enfrontar-nos a l'especulació, per no tornar a la barra lliure del turisme mai més que ens va deixar el senyor Trias. No ens ho podem permetre. Farem tot el que estigui a les nostres mans per regular el turisme, per reduir els creuers. Farem tot el que estigui a les nostres mans per seguir ampliant el verd, reduint els cotxes,
va,
per seguir...
Aviam, 20 minuts i les dues s'està fent, i la una, perdó, anem acabant ja. Anem a la seu, anem a la seu del PP. Arnau Mañé, per anar acabant. Parla Núñez Feijóo, eh?
Sí. Parla Núñez Feijóo, ambientats a les portes de la seu del PP, amb crits de Oa, Oa, Feijóo a la Moncloa. Escoltem a Feijóo.
En la que el agua... Uy. Ha solucionado algunos problemas, pocos, en España. Es la primera vez que estoy en este balcón y creo, pues, que he de empezar por lo importante.
Tampoc se'l veu extremadament content, eh?
Se ha votado en toda España.
Famosos per no saber si baixen.
Hoy hemos votado en todos los pueblos y en todas las ciudades de España. Hoy hemos votado en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Y es un honor poder decir, después de 7 años, que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en la inmensa mayoría de los pueblos, de las ciudades y de las comunidades autónomas.
Arnau, digue'm el que acabes d'enviar-me el missatge, sisplau.
No, que ara que ho comentàveu, l'ambient, que ara ha baixat moltíssim comparat amb el discurs d'Almeida o el discurs d'Isabel Díaz Ayuso, que la plaça, la gent que està aquí, els milers de persones s'han tornat bojos i ara el discurs és molt més tranquil, molt més pausat, el de Feijóo.
Que han resultado...
Val, una cosa, ha acabat el discurs de Colau o encara no?
Ara mateix acabat, diu res de resignar-nos i a seguir endavant. Així és com ha quedat acabat Ada Colau i ara segueixen aquests aplaudiments i podeu sentir els crits d'alcaldessa.
No, no diu si marxa, no.
Sembla que tiren flors o roses, Sílvia, sí. Què llencen?
Sí, tirats com unes roses o clavells. Jo sí que darrere de tot, i això és davant de tot, i no preciu quin tipus de flor és, però sí, és una o rosa o clavell.
Escolta una cosa... El que marxem són nosaltres, ui, perquè és que no m'esquerra, perquè d'aquí un temps n'es torno tant de tornes aquí.
Si no, no calia que n'hi marxeu, no, sí. Espereu una mica.
Bueno, jo Toni Aire t'espero dimarts, jo Jordi Bosch i Glori Serra t'espero divendres, jo Xavi Llebrec t'espero dimecres, jo Marc Martí Demà t'espero demà per aquí la redacció, jo Xavi Puig ens veurem un dia d'aquests, jo ara
no ens veiem mai, sempre ens creuem.
Perquè no, perquè jo no ve mai, ni em saluda ni res, però bueno, és igual. Ha estat un plaer treballar, com sempre, al costat de l'Anna i del Xavi, com sempre, i demà...
Doncs gira feina.
D'aquí a 1 hora i 17 minuts... Ai, una hora, no.
Podria ser, eh?
No, no, no. Per aquí 5 hores i 17 minuts us esperem al Món RQ. Ara, de seguida, recull l'Aleix Pariser. I en nom de tota la redacció d'informatius, d'esports, del departament tècnic, de la gent de la web, gràcies per la vostra confiança en aquesta tarda, vespre, nit de caos a RQ. D'aquí una estona recapitulem, comencem demà a partir de les 6, ho repassarem tot i demà també ens acompanyaran, ja podem dir qui probablement ens acompanyaran a RAC1, esperem que el guanyador de les eleccions a Barcelona, Xavier Trias, Ernest Maragall, serà demà al Monarrac U, i demà també Xavier García Albiol, que és la persona que ha guanyat amb més amplitud del Partit Popular i de la dreta, sens dubte, a Catalunya. Bueno, escolta'm, anem baixant, eh?
Molt bé.
Au, fins d'aquí una estona.
Que vagi bé. Gràcies.
Pariser, vine cap aquí. Gràcies.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la setmana boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
T'esperem a Bernabagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
A Romacolomes Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacolomes, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més. Gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC RAC 1.
El Barça jugarà la final de la Champions. Serem a Indove!
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions.
Eindhoven, que venim!
Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som un.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A Romacolomes Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacolomes, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, pel carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona al costat de la Maquinista, Rambla Guipú i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
8 minuts i la una de la matinada. Benvinguts al Tu Diràs.
Tantes coses en dies, quiero tanto. Tens perdibles, tantes coses en dies, se creix que explicar. Dos per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Després de l'especial eleccions municipals aquí a RAC1, amb el Jordi Basté i companyia, l'Anna Ballonesta i tots els tertulians i companys dels serveis informatius, completarem aquest diumenge, barra ja dilluns 28-29 de maig del 2023. Amb aquest Tu Diràs de butxaca ens allargarem fins a quarts de dues per resumir, per analitzar aquesta penúltima jornada de primera divisió. Ha estat un dia prou intens, ple d'emocions i amb notícies destacades i importants, sobretot a Mestalla, amb el descens confirmat ja matemàtic de l'Espanyol a segona divisió i també amb el comiat del Camp Nou aquí a Barcelona, amb el Barça i els comiats també de Jordi Alba i de Sergio Busquets. Tot això ho comentarem en aquest format de butxaca, en aquest Tu Diràs que farem fins a quarts de dues de la matinada. A més, el Girona ha perdut, tot i que encara tindrà opcions en l'última jornada d'accedir a Europa la temporada vinent. Ho resumim de seguida aquí amb Xavi Vilajoana, Àngel Pich Alonso i Dani Solsona.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Compte el València, Zabolinos de sol, el xut, gol!
Gol del València. Gol del València al 47 i mig. Gol del València al 47 i mig. L'Espanyol es menja l'àrbitre.
I sobretot disculpar-nos. Creo que tenemos un escudo demasiado grande que en muchos momentos no hemos representado. Sé que nadie convence nada. Yo soy el primero que estoy jodido, muy jodido, pero que nadie tenga dudas de que aunque ahora mismo me cueste mucho decirlo, volveremos.
És Sergi Darder, al final del partit, entre llàgrimes al micròfon de Movistar. És la notícia de la nit, sens dubte, futbolísticament parlant, aquest descens matemàtic de l'Espanyol en un final molt cruel, perquè l'Espanyol ha remuntat el gol inicial del València, ha estat guanyant a Mestalla fins al minut 93, i en aquell moment l'Espanyol depenia de si mateix per salvar-se en l'última jornada rebent l'Almeria a l'RCD Stadium. Però llavors ha arribat aquest gol que sentíem de Sam Molino pel València, que els ha condemnat definitivament. Si ha anat d'un gol, ha anat d'un detall, ha anat de petites coses avui a Mestalla, aquest descens de l'Espanyol. Ja ens acompanyen el Xavi Vilajoana. Hola, Vilajoana.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Gràcies, per aguantar fins a aquestes hores. També l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit. I el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Com estàs? M'he recuperat o no, Dani?
Sí, m'estic recuperant poc a poc, però m'estic recuperant.
Bueno, s'ha d'anar païnt, això. Mira, tenim, tornant de Mestalla, en un cotxe, l'Eduard de Valla i el Joan Camí. Hola, Edu, hola, Joan.
Hola, bona nit, Aleix.
Hola, bona nit.
Com esteu, vosaltres, que porteu unes bones hores ja al cotxe? Us heu recuperat del que heu viscut en directe a Mestalla?
Com estem, Joan?
Estem millor que fa uns minuts, però bé, és un dia dur, no us enganyarem.
Sí, tocats, evidentment, tocats. És una notícia que mai vols explicar, és una situació que mai vols experimentar i transmetre a la gent de l'Espanyol. 37 jornades de Lliga, però la gent que ens hagi estat escoltant en aquesta temporada des del mes d'agost ja sabrà que això d'avui no ha passat només avui, i que el descens és conseqüència de moltes coses mal treballades des de fa molts mesos i que ha derivat amb un munt d'ingredients en el còctel en el sisè descens de la història de l'Espanyol.
Jo crec que, perdona, Aleix, que sí, sí. ho teníem assumit, no només nosaltres, sinó gran part de la gent de l'Espanyol. Vull dir, no és un descens dramàtic en el sentit que passa a última hora quan menys t'ho esperes després de tota la temporada en posicions capdavanteres, ni molt menys, però sí pel que ha passat sobretot a la segona part, que l'Espanyol remunta, que si hi havia els resultats que hi havia, doncs depenia d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió la setmana que ve contra l'Almeria a casa, i clar, després d'aquest segon gol del València i les accions que hi ha hagut, mira, ara mateix passa l'expedició de l'Espanyol aquí al costat. Doncs això, que tenint en compte el que ha passat a la segona part, jo crec que gairebé tothom s'ha il·lusionat, no? I ha cregut que era possible, i aquest darrer gol del València doncs evidentment ha esvaït totes les possibilitats blanquiblaves.
Dani, amb calma, els pròxims dies tindrem temps d'analitzar-ho, ja t'he anat sentint també durant aquesta transmissió conjunta que hem fet avui entre eleccions i futbol. Com t'ho expliques? Sobretot el que ha passat avui, no? Perquè ha estat realment molt cruel. L'Espanyol ha tornat a remuntar, com l'altre dia contra l'Atlético, i després hi ha aquestes petites accions polèmiques, decisions arbitrals, que han acabat condemnant amb aquest 2-2 a l'Espanyol a segona, no?
Sí, i sobretot perquè veient la primera part que estava jugant l'Espanyol, doncs no tenia gaires esperances, no? Que es pogués remuntar aquest resultat d'1-0, però amb la primera arribada i rematada entre els tres pals de César Montes s'ha empatat, i doncs has començat a agafar una mica d'embranzida, no? I a la segona part, el segon gol, i després aquesta acció, que jo normalment no parlo, però aquesta acció de César Montes amb el porter, doncs veient la repetida, per mi no hi ha cap tipus d'acció il·legal com per anul·lar el gol, no? Però bé, el futbol continua, ha continuat, i en el temps afegit, quan tots ja estàvem ja tocant pràcticament la victòria i esperant ja el darrer partit contra l'Almeria, doncs el gerro d'aigua freda ha sigut tan brutal que t'ha deixat ja tocat, però que ens hem d'aixecar. És veritat, com estava dient el Joan i l'Edu, que, home, moltes possibilitats no teníem, no? Però que al final hagi sigut aquest, això ha sigut un, un cop tan dur per tota la gent quan ja tenies aquesta il·lusió i les esperances de poder jugar el darrer partit contra l'Almeria.
Sí, ha estat cruel, Pichi? Ho has estat seguint, suposo.
Sí, no hi ha cap mena de dubtes. Te fan gol en la prolongació i a més un dels teus rivals fa gol a l'última jugada també del partit i tot es posa en contra, no? En aquest sentit, jo estic totalment d'acord amb el que diu Dani. A mi, escolta, això de que no se li pot entrar al porter dintre l'àrea petita és un tabú que no existeix en cap normativa ni en cap reglament. Si no li fas falta perquè li poses el colze a la boca o perquè l'agafes i tal, si tu saltes a disputar una pilota i eres més capaç que el porter d'acabar rematant, no veig on pot estar la infracció, no?, en aquest sentit. Però llevat d'això, bueno, si és cert que igual l'Espanyol s'ha posat a fer els deures excessivament tard, en aquest sentit. Fins i tot avui, que els ha regalat la primera part i a la segona ha estat on s'ha vist, no? Però, en fi, és cruel per la manera en què ha arribat, però també veient la temporada, doncs, veritablement no és una sorpresa.
Mira, Joana, hem vist la jugada aquí repetida a la redacció, no? I aquestes petites accions, l'Espanyol reclama falta en el 2-2 del València, és cert que hi ha un lleuger contacte amb Braithwaite, sí. Després hi ha aquesta acció que era l'1-3, hi ha l'acció de Braithwaite també ja amb el 2-2 en el 95, no?, que fan una tisora allà dins l'àrea. No. Petites accions.
Jo crec que, des del meu punt de vista, és claríssima la del gol anul·lat. No pot ser mai falta perquè, a més, li agafa la posició molt abans, salta molt abans i és el porter qui arriba tard a agafar la pilota. Per tant, des del meu punt de vista, no pot haver-hi mai falta. La segona i l'última jugada del partit, aquesta sí que considero que és més dubtosa. Aquesta pot o no pot pitar-la, i un cop decideix no pitar-la és tan interpretable que és normal que el VAR no el cridi o no la corregeixi. Però és veritat que normalment els deures es fan durant tota una temporada. Sí, avui han sigut detalls que no han afavorit l'Espanyol, però és que en general al llarg de la temporada la majoria de vegades no és que no l'hagin afavorit, és que no l'ha fet prou bé. I el que passa que avui és veritat que per un moment semblava que el miracle podia aparèixer, però no ha aparegut. És més, s'ha esfumat al minut 93.
Sí. Què s'ha dit al vestidor, Joan? Com estaven? Ara que sentíem aquesta primera declaració de Darder dient, escolta, estem fotuts, demanem disculpes i tornarem. Què més s'ha dit?
Home, cares molt llargues, evidentment. Hi ha hagut també incidents als voltants de l'estadi quan alguns jugadors es dirigien cap a l'autocar, aficionats de l'Espanyol. Avui, recordem, 1.000 persones que s'han desplaçat, han increpat els jugadors, cap d'ells ha donat la cara, més enllà de les declaracions de Sergi Darder. Les hem escoltat, no? Has dit, Aleix, ja?
Sí, m'ha escoltat quan demanava disculpes, però n'hi ha alguna més, sí, de Darder, si vols.
Doncs podem escoltar Darder. Aprofito per dir que després del que ha passat jo crec que Darder mereix decidir sobre el seu futur. És el segon descens, és evident, però crec que és un líder diferent, però un líder, un dels pocs jugadors que sent aquest escut, que a més ha fet una bona temporada, i a més una cosa que ell sempre diu és que ell dona la cara quan les coses van malament. En les victòries gairebé mai ha sortit. Avui, el dia que l'Espanyol doncs certifica aquest descens, ha tornat a donar la cara i evidentment ha fet autocrítica.
El partido de hoy es el reflejo de la temporada. Es muy complicado decir que mereces más cuando en 38 jornadas pone a todo el mundo en su lugar. Seguramente para tener esa situación hemos hecho muchas cosas mal, muchas, pero creo sinceramente, desde la máxima autocrítica personal, colectiva, no nos lo merecemos de esa manera. Hemos luchado demasiado para tener nuestra final en casa con nuestra gente. Otra vez, cosas que no dependen de nosotras nos perjudican. Otra vez, la temporada igual, y ya te digo, muy autocríticos con nosotros.
Per cert, Aleix, crec que ho han avançat els companys de la grada, podem confirmar aquí a RAC1. Hi ha alguns jugadors del primer equip de l'Espanyol, Sergi Darder un d'ells, José Lu també, Braithwaite, que tenen una clàusula al contracte que si hi ha un equip que assumeix la totalitat de la seva fitxa els primers 10-15 dies de mercat, poden marxar cedits gratis. És a dir, el club que els vulgui no hauria de pagar un traspàs, sinó que assumint tota la fitxa del jugador podrien deixar l'Espanyol. Després ja les fórmules...
Quins jugadors has dit, perdona?
Jo el que sé, el que sabem són José Lu, Darder, Braithwaite,
que són els tres sous més alts de la plantilla.
Sí. Val.
O sigui, si algú assumeix la seva fitxa del que cobren actualment a l'Espanyol, se'n poden anar cedits, i per tant l'Espanyol alliberaria això de la massa salarial i podria fer les incorporacions que cregués convenient.
Exacte, i després, si els clubs decideixen pactar una opció de compra de cara a futur, això ja és un altre tema, però en principi hi ha aquestes clàusules al contracte.
Perfecte. I de Luis García, què recuperem de la sala de premsa?
Doncs també he fet molta autocrítica, evidentment, però ha estat molt contundent amb l'actuació arbitral. El podem escoltar, el missatge ha estat molt clar.
Decisiones que se pueden valorar mejor, que se pueden analizar mejor, que pueda haber alguien dentro del VAR que haya jugado al fútbol y entienda que un tío a máxima velocidad en el momento que lo desestabilicen es falta. Después hay otra situación que remata Martin Braithwaite debajo de los palos y le hacen una tijera, el balón va fuera y nadie ve nada. O sea, es un poco inexplicable. Y repito otra vez, y lo diré mil veces, el Espanyol no está en segunda división por culpa de los arbitrajes.
Reivindicant-se una mica, tot i que insisteix que això no ha de servir com a excusa i que l'Espanyol no ha baixat només per culpa dels arbitratges. Però és cert, jo estic en part d'acord amb el que diu Luis García, no? Hi ha accions que potser algú que ha jugat a futbol es podria interpretar d'una altra manera, no? No sé què penses, Pichi, d'això, d'aquesta acció que dèiem també.
Bueno, jo des del primer dia que va néixer el VAR vaig dir que més que àrbitres al VAR jo seria partidari que hi hagués exjugadors i exentrenadors que han jugat a futbol i que entenen, jo que sé, la manera de caure un futbolista, etc. 10.000 coses que un que no ha jugat a futbol no ho entenc, fent els cursets, òbviament, necessaris per dominar el reglament. Jo crec que ajudarien molt més que no àrbitres. A més, és que això del VAR, que un està allí i la setmana que ho és l'altre, és el que està al camp i aquest està al... També hi ha ascensos i descensos amb els arbitratges, no? I, en fi, no vull parlar per no callar, no? Però en aquest sentit, però jo crec que tu, el del VAR, no vol deixar en evidència mai a l'àrbitre que està al camp.
Hem escoltat...
Perquè la setmana siguent li pot tocar a ell.
Clar. Això és veritat, també. Hem escoltat Dardé, hem escoltat Luis García. Atenció, Mauye, evidentment des de RAC1 hem demanat si avui algú del club volia doncs, explicar el seu sentiment, la seva sensació i com serà el futur de l'Espanyol a la segona divisió, però encara en calent, no, de moment han preferit no fer cap mena de declaració ni concedir cap entrevista de moment, veurem què passa en els pròxims dies, però sí que hem pogut escoltar el conseller delegat Mauye a Movistar, a la televisió amb drets que fa la Lliga. A veure, sí, l'escoltarem de seguida, ara mateix, Mauye, a veure si el podem sentir, aquesta entrevista que ha fet amb els companys de Movistar. Ara sí, vinga, l'escoltem, perdoneu.
Estamos con el presidente del Real Club Deportivo Español en una noche, presidente, ¿qué se le explica a los aficionados del Español? ¿Qué se le puede decir?
No hay explicación que valga. Primero quiero pedir perdón a toda la afición por el sufrimiento de esta temporada, porque hemos luchado, pero sufrido de nuestros errores, la gestión en el campo, si no, no estaríamos en esta situación.
No ha querido achacar a eso el descenso del entrenador, pero sí ha hablado de motivos extradeportivos, ¿no? En el día de hoy, que han perjudicado al equipo.
En el día de hoy, como lo habéis visto todos muy bien, en el miércoles y otros partidos que ha sucedido durante la temporada. El descenso... El único culpable somos nosotros, pero teníamos la ilusión de soñar y luchar hasta el último partido y el fútbol nos daba esa oportunidad.
¿Y ahora qué? ¿Cuál es, qué debe hacer el Real Club Deportivo Español de cada año que viene? ¿Qué le pasa por la cabeza para lo que tiene que pasar dentro de unos meses?
Bueno, ahora es pensar en el futuro. El fútbol, lo bonito del fútbol es que nos da una oportunidad más. Hay que aprender de los errores. Todas las caídas son dolorosas y esta, la más reciente, nos duele muchísimo más.
Doncs això és el que ha dit Mauye a una de les televisions oficials i amb drets de la Lliga Espanyola. Deixeu-me saludar... Sí, digues, Joan.
No, anava a dir, per apuntar un detall, el dia que l'Espanyol baixa a segona divisió, el club, és a dir, Mauye, el conseller delegat, no el president, el president és Chen Yancheng, és ell qui decideix no atendre els mitjans i, per tant, deixa sense resposta a tots aquells que les reclamen, necessiten. Tampoc Domingo Catoira, el director esportiu, no ho ha fet durant tota la temporada, avui menys, tot i que hauria de fer-ho. i evidentment s'han de donar explicacions, encara que no convencin, probablement no haurien dit res del que espera la gent, com pot ser dimissions o possibles conseqüències, però s'han de donar, i més el dia que l'Espanyol baixa a segona divisió. Nosaltres hem fet les gestions pertinents per poder parlar amb ells, els hem demanat, no han volgut, però repeteixo que ha sigut decisió de Maoye avui no donar la cara o no donar explicacions el dia que l'Espanyol, repeteixo, baixa a segona divisió.
Més enllà d'aquest minutet que acabem d'escoltar. Deixem-me saludar ràpidament només una de les persones que deien abans hi havia 1.000 seguidors de l'Espanyol avui a València. Doncs una d'aquestes persones és l'exdirector de comunicació Xavi Salvatell, a qui hem trucat moltíssimes vegades durant aquesta temporada per analitzar la crisi en què estava l'Espanyol en molts moments de la temporada i el fet que pogués baixar a segona divisió. Hola Xavi, què tal?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Esteu de camí, tornant, també?
Estem, acabo d'arribar a casa. Sí, hem passat la màxima via possible, perquè, evidentment, com comparteixo amb el que dèieu tots plegats, és els que ens estimem l'Espanyol, és una nit molt, molt trista. Una més de massa sovint, ja. No? Massa desgràcies en massa poc temps.
Com ho has viscut, tu, a Mestalla? Perquè ha estat realment cruel, com ara comentàvem.
Bé, saps què passa? Que ho vaig comentar aquí al vostre programa fa poc. Tenia un punt de consciència de que això era no només possible, sinó ben plausible, no? El tema del descens, i que quan més semblava que l'equip es recuperava i que fèiem una mica la goma amb les posicions que donaven ja la salvació, més estava convençut que podíem acabar amb aquest final cruel, no? I que tenia un desenllaç com el que malauradament hem viscut. Per tant, com que tenia aquest punt de consciència, tenia aquest punt, sempre tens l'esperança, no? Avui mateix, si no, no hagués anat a València, no? Tens l'esperança de poder veure en directe una victòria que ens hagués costat moltíssim a la permanència, però a la vegada també el doctor Jekyll i el Mr. Hyde, doncs el Mr. Hyde deia no et preocupis perquè això, amb la temporada que has fet, que segurament et mereixies el descens, acabarà d'una manera cruel. Bé, ha estat així, no? Totes les causalitats que ha tingut l'Espanyol aquesta temporada són evidents, no? Una mala planificació a l'estiu, una estadia molt llarga de Diego Martínez quan semblava que no tocava la tecla, les 7 derrotes, el portar Luis García segurament 2 setmanes més tard d'aquella aturada que hagués pogut arreglar-ho tot o com a mínim encara al final amb més d'això, però les casualitats, no les causalitats, sinó les casualitats no han ajudat gens, no? Ara parlàveu dels arbitratges, bé, està molt bé que anem repetint tots, i és cert que l'Espanyol no baixa per culpa dels arbitratges, és rotundament cert, però també hem de començar a pensar en com un equip gran que som i reclamar el que és nostre amb la virulència i amb la contundència amb la que ho fan els equips grans quan els hi roben molt menys del que ens han robat aquestes últimes jornades, no? I aquestes casualitats, doncs jo crec que t'acaben condemnant també.
Sí. I ara què? Quan veus el futur, Xavi? Ja sé que és molt recent, però s'hi ha de començar a pensar.
L'Espanyol no és un equip ascensor. No és un club ascensor, no ho ha sigut mai. Amb tot el respecte, n'hi ha molts altres que són exemples de clubs que ara poden estar a primera i d'aquí una dècada poden estar a la segona B o a tercera i després tornar a pujar, segons les èpoques i la gent que hi inverteixi o la gent que hi estigui al capdavant. L'Espanyol no ho és. Té 123 anys d'història i aquest és el 6è descens, i en els últims descensos s'ha pujat sempre l'any següent, i som doncs el 6è equip, si no recordo malament, amb més temporada de primera divisió. Per tant, en aquest cas és una reflexió que ha de fer la propietat. El futbol modern ha canviat moltes coses, entre altres que avui el destí de l'Espanyol ja no ho té ni els socis, per descomptat, perquè ja fa molts anys que no vam deixar de ser un club social, però tampoc els accionistes, ni mitjans ni petits, perquè gairebé no existeixen. Vull dir, hi ha una propietat gairebé única, i aquesta és la que ha de reflexionar. Són dos descensos gairebé consecutius, insisteixo, en un club que no és un club ascensor per baixar i pujar cada 2x3. Per tant, cal que la propietat reflexioni en el sentit de quin Espanyol pot proposar de cara al futur, i és clau que s'autoresponguin, i segons aquesta resposta que actuïn en conseqüència. Aquest club, aquesta afició, 1.000 persones, més de 1.000 persones, perquè n'hem dit 1.000, però jo n'he vist més de 1.000, avui a Mestalla, tot el que ha aguantat aquesta afició, el que ha estat remant, el que ha estat fins a l'últim moment intentant salvar un desenllaç com el que hem tingut, sens dubte no mereixen que no hi hagi un projecte definit, il·lusionant i de futur. I per tant, qui pot aportar-lo, qui pot construir-lo, ha de reflexionar molt a fons i intentar que el club tiri endavant, perquè és obvi que amb aquest model de gestió i amb aquesta distància social que tenim no anem massa enlloc, més que pujar i baixar, com si fom si un club ascensor, que repeteixo, ni ho som ni hauríem de ser-ho mai.
Xavi Sabatella, una abraçada, eh? Ens seguim parlant. Gràcies per atendre'ns.
Una abraçada a tots, cuideu-vos.
Adéu, adéu. Joan, Edu, molt ràpid també. I ara què, com veieu el futur? Ja sé que està tot molt calent, però una opinió ràpida també, abans de deixar-vos seguir fent camí.
Home, jo crec que l'Espanyol ha de prendre decisions, és evident. Una d'elles destituir el director esportiu, Domingo Catoira. De fet, jo tinc la sensació que això passarà demà o demà passat. No crec que s'esperin a que acabi la temporada. A partir d'aquí ha de venir Chen Yancheng, que en principi està previst per després de la Lliga, després d'aquest partit contra l'Almeria, i l'Espanyol ha de fer una profunda reflexió de què vol ser i com ho vol aconseguir, amb gent que tingui certa vinculació amb el club, evidentment amb professionals competents, però canviant moltes coses, perquè l'Espanyol ha deixat de ser aquell club que moltes vegades ens ha agradat i que ha servit de mirall de bona gestió. No pot ser que en els últims anys doncs, hi hagi aquests dos descensos, després que un president va dir que en 3 anys portaria l'Espanyol a la Champions. S'ha gestionat molt malament, pot passar, però perdre ha de tenir conseqüències.
Edu?
Sí, jo crec que el futur... És una opinió personal que potser hi ha pericos que no compartiran. El futur per mi ha de passar per Luis García, que evidentment i s'ha estrenat en aquest tram final de temporada com a entrenador a l'elit, a primera divisió. Abans havia entrenat a la divisió d'honor juvenil i a tercera. Evidentment ha pecat de passarell en alguns moments, però jo crec que Luis García, pel que hem vist en aquestes jornades, és un entrenador sobre el